amb el ministre de Turisme, el senyor Francesc Camp, i en un altre moment de molta fresa. Per què? Perquè ha acabat ara aquest pausa pel cafè entre una jornada i una altra i ara els ponents i els congressistes tornen cap a la sala per l'inici d'aquestes sessions. Com dèiem, tanquem el programa amb el ministre de Turisme, el senyor Francesc Camp. Senyor Camp, molt bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Estem, com dèiem, al mig d'aquest pas de congressistes. M'han dit mal comptat unes 400 persones, aproximadament. No està gens malament, eh?
Sí, estem amb xifres similars dels altres anys. A veure, jo crec que més enllà de la xifra, és un congrés molt especialitzat, no ens enganyem. Turisme de muntanya no és el turisme que també es pesa arreu del món. Predominen el turisme de ciutat, el turisme de platja. Llavors sí que cada vegada tenim més inscrits internacionals, estem parlant de 33 països, però globalment estem amb unes xifres similars. Bueno, jo crec que més enllà del nombre absolut, aconseguir una xifra similar cada any està bé, i sobretot també és important perquè és un congrés també molt destinat a la gent d'aquí. El turisme és el sector que mou més llocs de treball i és el sector que mou més empreses, i està clar que és una gran oportunitat pels directius d'aquest país que es dediquen al sector turístic, i en particular que estan dels allotjaments turístics, perquè la temàtica va d'allotjaments, de venir i d'escoltar, perquè al final aquí venen ponents de tot el món. La OMT, la Organització Mundial de Turisme, està fent una gran feina de captació de ponents del sector públic i el privat, i llavors jo crec que, ostres, els directius de Quindorra o, bueno, quadres intermitjos, tots els que una mica lideren el sector aquí al país, podem prendre nota de moltes bones pràctiques i incorporar les seves empreses. Llavors, crec que és un congrés una mica diferent dels que fem a Quindorra multitudinals, perquè va molt adreçat també a la gent d'Andorra, quan a vegades ens venen institucions forànies, es porten els seus afiliats, els seus congressistes. Estem contents, estem contents. Jo crec que, a més, la temàtica i la qualitat dels ponents farà pujar el llistó.
N'hem vist un munt de gent, com deia vostè, del sector hoteler que participaven. I, per cert, la felicitació que ha fet fa una estona cap a Andorra, entenc, cap als comuns, cap al govern, cap a Andorra Turisme, del secretari general de l'Organització Mundial del Turisme, el senyor Paroli Khachvili, que ha tingut 10 minuts aquí, ha dit que Andorra era un exemple exportable arreu del món, en aquest món, el del turisme de neu i de muntanya.
Sí, bueno, nosaltres, tothom sap aquí a Andorra que des del principi ens hem entossudit a desestacionalitzar, a ser més forts a l'estiu, també en temporada baixa, sense deixar de costat a l'hivern, evidentment. Un esforç compartit, eh? Jo sempre aquí dic que els èxits mai venen sols i no és només fruit d'un equip o de dos, és un conjunt de bona feina feta aquí a Andorra, els mercats veïns, els països veïns, els vents ens bufen a favor, semblaria ser que la crisi ja està bastant oblidada, evidentment sempre queden bosses de gent que ho passa malament, és indiscutible, però els números hi són, s'ha recuperat molt el poder adquisitiu i sobretot els llocs de treball als països veïns, i això fa que, bueno, la gent viatgi més i a Andorra també ens en sortim beneficiats. Llavors, al final, jo crec que és una suma de factors que fa que estem molt millor que fa 5 anys, és indiscutible. Ara bé, la vida continua i els reptes, i avui també se'n veurem aquí, que se'ns presenta a nivell turístic, són molt importants. Els propers governs tindran molta feina encara.
I en un moment, precisament, arriba aquest congrés que focalitza l'atenció com a leitmotiv en el futur de l'hospitalitat, de l'acolliment en destinacions de muntanya, quan aquí tenim la llei d'allotjaments turístics que ha costat d'elaborar, que ha estat, diguem-ne, una llei coral, no? Perquè hi ha hagut molta gent que ha volgut opinar i ha volgut participar de l'elaboració d'aquest text.
Sí, jo crec que ha estat una llei, estic d'acord amb el que dius, Àlex, que ha sigut laboriosa, han volgut fer-ho de molt participatiu, al final són més de 300 empreses que es dediquen a l'allotjament turístic en aquest país. Els comuns també tenen la seva veu, la seva cosa a dir, perquè es dediquen també, per la part que els hi toca, a gestionar la seva parròquia i els allotjaments que hi són, ja siguin residencials o turístics. Hi ha hagut molta pressió, sobretot del sector dels apartaments turístics, per no ser tan d'usos. Jo crec que hem aguantat bé, no hem cedit. Jo sempre he dit que no volem entrar en prohibir res, però que havíem d'entendre que s'havia de ser més exigents perquè no podia ser aquest creixement desbocat. Bé, al final han pogut, jo crec, resistir i fer el que creiem que havíem de fer, que era posar ordre. I el que dic sempre, al final és molt senzill, aquesta llei jo crec que equipara drets i obligacions, cosa que no feia l'anterior llei.
I això és la clau d'aquesta llei. Hi havia un greuge comparatiu molt important entre les exigències a uns i als altres, no?
Això és evident, perquè està clar que fer un hotel requereix una inversió colossal. I tenir uns quants apartaments llogats a través d'una empresa era molt senzill, no? era molt fàcil de fer, és a dir, no necessitaves massa inversió, no? A veure, també es pot dir, bueno, encara es podrà llogar apartaments amb diferents edificis on el 100% de l'edifici no serà per apartaments turístics, és cert, però com a mínim ara s'hauran de registrar, també demanarem més equipaments dins a partir dels reglaments, és a dir, que tindran una mica més d'exigències, no? I evidentment, si tot l'edifici, una part important, més del 50% de la superfície, es dediqui a ús turístic, hauran de convertir-se en un hoteler, que requereix més inversió en accessibilitat, en mesures contra incendis, etcètera, etcètera. Vull dir que jo crec que la llei, com sempre he dit, ajusta una mica més i anivella les obligacions dels uns i dels altres. El que passa que és veritat que aquest tipus de lleis, els resultats no es veuen a curt termini. Hi ha un procés, hem de provar els reglaments, això està al caure, s'han d'aplicar i a poc a poc s'anirà veient, espero, aquesta reducció del creixement d'un sector que encara està creixent molt. Hem de pensar que estem a 12.000 llits amb apartaments per a turistes, estàvem a 5.000 el 2010, amb més que doblat.
El creixement és espectacular.
Sí, també hi ha hagut una demanda, no ens enganyem. Al final...
Bé, és que això ho comentàvem amb dos convidats del matí, el soci director de Magma, Hospitality Consulting, l'Albert Grau, i amb l'Enric Torres, que són dos dels moderadors, un avui i l'altre demà, d'aquestes sessions. I li demanàvem si és que aquest creixement que hi ha hagut, aquesta popularització tan gran, és perquè el pastís ha crescut o perquè s'ha segmentat més. Vostè que coneix això del món del màrqueting i de la segmentació, a què obeeix precisament aquesta crescuda tan espectacular d'aquest tipus d'ubicació?
Jo, parlant sobretot d'Andorra, que potser tenen explicacions que no tindrien altres destinacions, està clar que d'entrada hi ha hagut una reducció del poder adquisitiu de les famílies, amb la qual es busca cada vegada més viatjar, però viatjar amb menys cost. Evidentment, l'apartament pots compartir amb altres persones, amb altres famílies, amb altres amics, et redueix el preu. Això és indiscutible. I a més, tens una oferta amb un clic, des de casa.
Sí, sí.
Això no hi era. Airbnb va créixer fort fa 5 anys. Fins llavors no hi havia tota aquesta presència. Hi ha altres plataformes. Amb la qual un preu més interessant, una oferta que la tens a l'abast, i jo afegiria que aquí a Andorra, a més, una oferta d'apartaments a peu de pista. És a dir, el boom immobiliari que hi va haver en aquest país, hi va haver parròquies com, per exemple, la parròquia de Canillo, per posar l'exemple, on va ser potser una de les parròquies on es va construir més, també veníem d'una parròquia amb poca construcció abans del boom dels anys 2006, 2007, 2008. Clar, al final, per molt que tu vulguis anar a un hotel, si potser l'hotel està complet o veus un apartament a peu de pista que et surt més barat i estàs amb una família de 3 fills, doncs com que tens peu de pista, és barat i ho pots compartir amb altres, doncs te'n vas a peu de pista. Jo crec que aquest factor de ser peu de pista també ha provocat aquest boom, no? És a dir, que al final també la ubicació ha sigut cabdal per afavorir aquest creixement. I és evident, és el que deies, al final aquest creixement no ha sigut només de l'oferta perquè hi havia l'oferta, hi ha hagut un canvi d'hàbits de consum, com ha dit també a la meva intervenció al Congrés, està clar que la gent cada vegada més gasta els diners amb experiències d'oci i poder menjar amb compres, no? I amb altres coses, amb béns de primera necessitat. La gent vol desconnectar, vol viatjar, ho vol fer molt sovint, a pocs dies, i està clar que aquest tipus d'oferta s'ajusta molt a aquests pressupostos més reduïts que tenim avui al dia i que no era així fa 10 anys.
No volem renunciar, com deia vostè, a viatjar, però si volem treure el màxim rendiment dels diners que podem dedicar precisament en aquest pressupost, no? I per tant, el sector reacciona, i reacciona oferint el producte precisament que ha aparegut ara, que ja hi era, fa molts anys que hi ha apartaments, però vull dir, amb el boom i amb el creixement, això és una qüestió, com deia vostè, d'aquests últims anys.
A veure, si això va creixent és perquè els que s'hi posen de nou, o els que hi són i que agafen més apartaments a dins de la seva empresa per gestionar-los, és perquè veuen que va creixent, no ens enganyem, vull dir, aquí... Nosaltres hem fet uns esforços colossals pressupostaris i també de dedicació de feina per fer vindre més turistes i per crear més pernoctacions, i és així, no? Estàvem a 6 milions de pernoctacions el 2009, estem a gairebé 9 milions ara, vull dir que realment 8.700.000 el 2017, i evidentment aquest creixement de la demanda, doncs, n'hi ha que hem vist oportunitats i s'hi han posat, i a més amb una receptivitat del client, és a dir, la combinació era perfecta per crear aquest creixement molt alt, molt, molt considerable del sector. Hi ha hagut tots aquests ingredients que han fet que anés cap aquí, indiscutiblement.
Satisfet de com està funcionant aquest hivern, després d'oferir unes dades molt bones de tancament de temporada passada?
Ens està arribant bons indicadors del sector, de les estacions d'esquí, de Caldea, malgrat uns caps de setmana molt dolents a nivell de clima, que jo no vull saber ni els resultats que hi hauria hagut si haguéssim tingut caps de setmana de sol i de bon temps, perquè amb la neu que hem tingut realment encara ho he anat millor, però tot apunta que tindrem un hivern bo. Ens queda encara la Setmana Santa, i aquesta temporada és una mica més curta, però crec que podrem complir els objectius de creixement que ens van marcar a principis de temporada, que estàvem parlant d'un 2 o 3% de creixement, no massa a gos d'as, perquè ja portem molts anys creixent, i ja veurem, però bueno, jo espero que puguem aconseguir-ho.
Deixi'm demanar-li un parell de qüestions d'actualitat. Ara m'ha vingut al cap quan fa uns dies ens visitava la cònsul d'Andorra la Vella. Parlàvem de ubicació de la fira, etc., de reflexions sobre l'aparcament tancat tants dies i tal, i deia que estava disposats al Comú d'Andorra la Vella a parlar amb el Ministeri de Turisme. Entenc que ja deu haver fet, perquè ha passat molts dies i veig el seu somriure, per tant ja deu haver passat, i que fins i tot estaven disposats a oferir un espai per al recinte multifuncional i fins i tot a participar-hi econòmicament.
Sí, ja vaig sentir les declaracions. Amb la cònsul d'Andorra la Vella regularment ens parlem, o de forma, diríem, més en format de reunió o informalment. Hi ha molts temes amb la parròquia d'Andorra la Vella, que també està fent un esforç important per reposicionar la parròquia com a parròquia capital. No s'han de negar aquests esforços, són indiscutibles i jo crec que es va en el bon camí. Nosaltres ja hem sigut molt clars amb això. Aquesta legislatura que està a les acaballes no es farà un recinte multifuncional. Hi va haver un debat al Consell, es va explicar els motius. Si es vol fer un recinte de qualitat, estem parlant de milions d'euros, de molts milions d'euros, com a estimació que ens han fet a les empreses que ens han ajudat, i no ens hem d'enganyar, per molt, i agraeixo l'oferta de la cònsul d'Andorra la Vella, de la Conxita Marsol, de la senyora Conxita Marsol, però per molt que el Comú participés, jo crec que fins i tot així seria molt complicat, perquè requereix de molta dotació pressupostària.
Quines xifres estem movent, segons com dèiem?
A veure, no, ja teníem diverses opcions, no? Però estaríem parlant pel cap baix de, com a mínim, jo crec que uns 20 milions d'euros, com a mínim. És a dir, estaríem parlant, per posar un símil, com a la seu de la justícia, no? Més o menys. I jo vull fer una reflexió justament per què no es pot fer, no? Perquè al final el que t'adones és que amb el pressupost que té el govern actualment, que està als voltants dels 400 milions d'euros, i una capacitat d'inversió que sí que ha anat creixent els últims anys després de la crisi, però ens situem amb una capacitat d'inversió d'uns 40-50 milions d'euros cada any, que moltes ja es destinen d'aquests diners a manteniments, perquè tenim molta infraestructura viària, moltes escoles, tenim molts serveis públics, al final per inversió nova queda molt poc, no? Amb la qual jo crec que una legislatura es pot permetre, jo diria, com a màxim una gran obra, pot ser dos, però la segona no seria tan gran, ja, no? Aquesta legislatura m'ha apostat per la seu de la justícia. Bueno, jo confio que la propera, com a mínim, es pensi o es consideri que un recinte multifuncional pot ser l'obra que li cal a Andorra, no? Jo confio en això. Hi ha una feina important d'estudis fets, tant a nivell arquitectònic com a nivell de rendibilitat de la gestió, de quin tipus d'espectacles s'hi podrien fer. Es va fer molta feina, el que passa que al final hem de ser realistes i no pot créixer endeutament de l'Estat. Estem ja en un nivell molt alt i els dèficits han de ser molt petits, no? Llavors, jo vull confiar que sí, que tard o d'hora tindrem una oferta que ens fa falta, que ens permetria desestacionalitzar, perquè encara més, la temporada baixa ens falta producte, l'oferta cultural, l'oferta d'esdeveniments, espectacles, etc., pot funcionar a Andorra, com amb altres destinacions. I al final es tracta de complementar el que tenim. La resta ho tenim tot molt ben arreglat, molt, molt clar, l'hivern, l'estiu, que s'ha de fer, i ens falta potser aquesta última peça per acabar de rodonir una oferta de 360 dies l'any, no? El casino ajudarà molt, sens dubte, també, perquè també és una oferta que és de tot l'any i també de temporada baixa.
Quan ens falta per saber-ho,
la ubicació? Bueno, la previsió és el segon trimestre, prendre una decisió. A partir d'aquí, sempre ho he dit, si el casino es fa des de zero, és a dir, amb un terreny, una obra 100% exclusiva del casino, trigarà més temps, uns 2 anys. Si es fes en una zona o en un lloc ja construït, com pot ser Caldea o el centre de congressos, serà més ràpid. Bueno, jo crec que més enllà del termini i tot això, està clar que hi ha 14 propostes, segur que d'aquestes 14 n'hi haurà algunes de molt interessants i molt ajustades i molt adaptades al que és el país. I està clar que el guanyador, tenint en compte que hi ha 14, tindrem una oferta de primer nivell, n'estic convençut. I també ajudarà una mica el que dèiem, no?, a complementar aquesta oferta que ja tenim a Andorra, molt, molt àmplia, molt variada, però que encara ens feia falta petites, no, algunes coses no petites, per acabar de complementar. Al final, un sector com el nostre, amb 44.000 llits, més de 10.000 o 12.000 persones que hi treballen, necessita constantment turistes, visitants. És una màquina important i se l'ha d'anar alimentant constantment amb visitants, i justament hem de tenir molt clar tot això per a la temporada baixa.
De tota manera, un partenariat, per acabar amb aquesta qüestió, com aquest que oferia el Comú d'Andorra Vella, terreny, participació, suposo que plana una miqueta el futur a partir de quan hagi de ser.
Evidentment, i hem de pensar que com a mínim alguns mesos, no sé si un any, es compartirà govern amb Comú. És a dir, aquesta legislatura comunal s'acaba un any després o uns mesos després de la nacional, amb la qual aquesta oferta, que insisteixo que és d'agrair, pot reprendre, diríem, o donar-li continuïtat al proper govern, si vol.
Quants mesos compartirà?
Això li he preguntat al nostre cap de govern, no a mi.
Em semblava que em donaria una resposta diferent. Per cert, última qüestió. Avui ens despertàvem amb el diari que titulava que Savoy es planteja deixar el govern per falta de suport.
Bueno, jo, francament, aquest m'ha sorprès bastant perquè justament amb el ministre Savoy compartim planta des que va agafar el lideratge del ministre d'Economia, Competitivitat i Innovació. Qualsevol ministre en relació amb el cap de govern, projectes, hi ha moments millors, hi ha moments pitjors, això és indiscutible, a vegades vols fer una cosa i no pot ser per el que sigui o perquè no es veu clar, però jo personalment, amb totes les converses que he tingut amb el ministre Savoy, en cap moment m'ha manifestat aquesta intenció de deixar el govern, al contrari, crec que té molts projectes sobre la taula interessants, molt motivadors, en tota la part de transports, plataforma de mobilitat, el repte de la inversió estrangera, que s'ha fet molta feina i encara en queda molt per fer. Jo, francament, espero que això no sigui cert. Insisteixo, i és així, amb nosaltres mai hem parlat d'aquesta possibilitat amb ell, jo personalment mai, i parlem cada dia, i només desitjo que el ministre es quedi fins a final de legislatura, perquè queda poc, però es pot fer molta feina amb el poc temps que queda, i el que sí que es veu clarament és que està molt bé tenir un ministeri solament centrat en economia, perquè jo crec que es veu uns avanços importants aquest darrer any. Va agafar les riendes em sembla que farà un any al juliol o a l'agost, i ostres, al final quan et centres en una cosa, francament s'avança molt més i coses que estaven encallades com avancen. Evidentment sempre hi ha de més i de menys, està clar que hi ha coses que no han pogut ser. Bueno, això forma part de la negociació política interna i del que cadascú considera que s'ha de prioritzar. Jo també m'ha obligat a fer el recinte multifuncional i no el farem, però bueno.
Això li ha passat al ministre.
No serà prou que hi he dedicat aquest projecte.
Això sí, dic, això li ha passat al ministre de Turisme, que abans era de Turisme i Comerç.
Sí. Bueno,
centrar-se
sí.
En una...
Sí, no, i sí, és veritat, sí, però el comerç també és turisme, al final.
Evidentment que sí. Senyor Ocamp, moltíssimes gràcies per la visita. Enhorabona, com dèiem, per haver coorganitzat, com dèiem, amb els comuns i amb l'Organització Mundial del Turisme, doncs un esdevenc de la volada d'aquest, que tothom n'ha parlat, dels que han passat per aquí i dels que segur que passaran demà, n'han parlat de forma molt satisfactòria. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I amb el ministre Camp arribem al